Ràdio Estel. Són les 8 del vespre. Vols que els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez responguin als teus dubtes de salut i medicina natural? És la mar de fàcil. Truca al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777, deixa'ns el teu nom, telèfon i el teu dubte i nosaltres et trucarem durant el directe del programa. Recorda-ho, nom, telèfon i la teva pregunta al 93 409 2777. La consulta. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atenen les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 2777.
A la Fundació Geriatró Sercuavitae portem més de 25 anys cuidant persones. I per segon any consecutiu volem premiar tots aquells que també miren per la gent gran. Segona edició dels Premis Fundació Geriatró Sercuavitae, dotats amb 22.000 euros. Premi als nostres avis, dirigit a escoles de primària i secundària per la millor iniciativa de promoció pel respecte cap a la gent gran. Premi al millor treball o projecte d'investigació, dirigit a batxillerat FP per la millor recerca vinculada a la gent gran, la dependència, l'envelliment o el benestar de la tercera edat. Premi col·lectiu de gent gran, persones grans actives i solidàries, per la millor acció social, cultural o solidària, orientada a persones grans i en reconeixement a la tasca de col·lectius. Premi millor pràctica en la cura de la gent gran, dirigit als professionals del sector. Segona edició dels Premis Fundació Geriatró Sercuavitae. Podeu presentar la vostra candidatura fins al 31 de juliol. Més informació a sercuavitae.es/premios-fundación.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
A vosaltres us conec i sé que no teniu dins vostre l'amor de Déu.
Joan 5:42.
Ràdio Estel. Senzillament, bona música.
El Compromís Ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
Still sound the same. Hey, yeah. tests I laugh. We'll say forever ain't enough. We'll stick to our guns.
Our grip will loosen up
when we say forever ain't enough.
So when our eyes have seen their better days and our hearing starts to fade, put your arms round my neck and your heart on my chest. I love you. Still sound the same. I love you. We'll still sound the same.
I Love You Will Still Sound The Same és com es titula aquesta cançó de Oh Honey, però també podrem sentir molt bona música al llarg d'aquesta horeta de ràdio que ens espera del Compromís Ciutadà. Alternarem les bones cançons amb els continguts. Aquesta setmana ens ha acompanyat el Compromís Ciutadà Isabel Galí. Ella és la sotscap d'Internacional de TV3 i hem volgut parlar d'un país que fa molts mesos o moltes setmanes que està ocupant portades o, si més no, pàgines dels nostres diaris, Venezuela. Ella hi ha estat allà com a corresponsal i manté contacte permanentment i al llarg d'aquesta setmana i, per tant, al llarg d'aquesta propera horeta ens ha acompanyat, ens acompanyarà per parlar d'aquest país. Tot plegat ho farem amb música intercalada. Veureu una vegada més com es constata allò de que la música no té res a veure amb la temàtica. L'únic argument de la música és que a mi m'agrada. Cançons que m'agraden, que m'inspiren, que les trobo maques, com Anna Roig i L'ombra de Ton Xen, que la sentirem d'aquí una estona, i també podrem sentir a Matt Hershoney amb el tema Let Me Sing You a Song. Tot plegat, com us dèiem, el Compromís Ciutadà, que encetem ara i que serà fins a les 9 del vespre. Esperem que us agradi.
El Compromís Ciutadà, un espai sobre el compromís social de les persones.
Que primer de tot, deixa'm agrair-te que estiguis amb nosaltres. Vas seguint, suposo, l'actualitat. Estàs dolguda? Com ho vius, el que passa a Venezuela?
Home, sí, sí que dol, perquè és un país que quan hi has viscut aprens a estimar-lo. No és fàcil, no és d'aquells països que, sobretot Caracas, com a ciutat, d'aquelles ciutats que entres i dius, oh, quina meravella de ciutat. No, no, no. És una ciutat duríssima, sobretot per un europeu acostumat a passejar pel carrer. Però amb el temps aprens a apreciar moltíssimes coses. Un molt bon clima, la gent és encantadora, hi ha una certa qualitat de vida, malgrat els cotxes i el trànsit. I, evidentment, quan veus com s'està desencadenant la crisi política tan arraigada que hi ha en el país, doncs sí que dol, dol, dol.
Quant temps vas ser-hi allà i quins anys?
Vam arribar a la tardor del 2008, quan es va obrir la corresponsalia d'Amèrica Llatina. La direcció d'informatius en aquell moment va decidir que s'havia de fer un pas. Catalunya té moltíssima població llatinoamericana que calia servir, perquè aquesta és una mica la funció d'una televisió pública, i en aquest sentit, de fet, es va decidir Venezuela d'una manera, sobretot geogràfica, però també perquè en aquells moments hi havia una convocatòria electoral, i vam dir, mira, comencem per aquí, i la idea inicial és que ens anéssim movent, però érem tres persones, una de la ràdio, dues de la televisió, i la veritat és que això d'anar-te movent cada dos mesos en un país diferent no era molt pràctic, havíem d'assentar les bases en algun lloc, i en aquell moment vam decidir que Caracas era una bona opció. I ens hi vam estar gairebé dos anys.
Que és curiós, no? Perquè si no hagués estat per la convocatòria electoral, igual hauria anat a patar a Colòmbia o a Perú, com aquell qui diu.
Sí, o a Mèxic era una de les opcions, però ens quedava massa amunt, Buenos Aires una altra opció, ens quedava massa avall. La veritat és que és difícil posar...
No hi havia el Biosca?
En aquell moment ell no feia televisió encara.
Per tant... I a més a Colòmbia, que estava en tot l'escàndol de la parapolítica en aquells moments,
sí.
I un Uribe començant ja molt, molt dur, no?
Però no era prou interessant pel públic català.
Ja veus.
Chávez sempre ha venut molt més que Uribe. I tot i que el conflicte colombià tenia unes arrels molt més profundes i, en el fons, només a nivell de morts és molt més greu, no? Però Chávez ven molt, en aquell moment era un líder regional, i jo crec que no ens vam equivocar en aquest sentit. I va estar bé, jo crec, a mi m'ha ensenyat molt poder viure de primera mà el chavisme, en aquell moment àlgid, encara el dòlar estava altíssim, Chávez feia poc havia perdut l'única convocatòria electoral del canvi de la Constitució, però després, poc després, va guanyar una altra modificació a les urnes i, bueno, viure-ho. És un privilegi estar allà, poder anar als barris, poder fer una vida diària per Caracas, poder veure un cantó i l'altre. Però jo crec que sí que és necessari poder assistir a un dels actes multitudinaris i llarguíssims de Chávez al mig de l'avenida Libertador, per exemple. Doncs és necessari per entendre.
Es parla molt del desabastiment, per exemple, però no en parlen tots els sectors. I llavors, a mi em passa que quan intentes saber què està succeint a Venezuela és molt difícil saber-ho, perquè n'hi ha uns que et parlen d'això, dels problemes als supermercats, altres que no diuen res, llavors no saps realment si és així. Com te n'assabentes tu del que passa?
No, és difícil, eh? És molt difícil treballar com a periodista veneçolà. En aquests moments, encara més difícil. Jo crec que, evidentment, desabastiment n'hi ha. N'hi ha per la classe mitjana, n'hi ha per la classe alta. Si tu tens diners i pots pagar algú que es dediqui a fer cua per tu, doncs que es dediques aquests diners a fer-ho. Si tens diners per pagar productes que es venen al mercat negre a 3 vegades el preu que seria habitual, doncs també ho fas. I què passa als barrios? Allà el govern té muntats diversos sistemes per vendre productes subvencionats, cosa que fa que arribin a una part de la població, però no a tothom, perquè ara últimament el que s'està creant, s'està donant, són unes menes de targetes de crèdit perquè la gent pugui comprar. I aquestes targetes no es donen a tothom, es donen a gent que està més en els consells comunals, que està més involucrada políticament amb el chavisme. El que no ho està té més dificultats. No vol dir això que s'impedeixi l'accés als medicaments o als aliments subvencionats aquell que no és chavista, però té més dificultats. Aquesta és la realitat. Malauradament, això és amb el que està desencadenant el chavisme en aquests moments. Abans no era tan clar, però ara sí que passa que aquests carnets no es reparteixen a tothom.
I el fet de que se subvencionin aquests aliments dificulta o posa obstacles a la producció dels mateixos per alguns productors o no?
Bueno, el problema que té Econòmic Venezuela és molt clar, és que no produeix res, gairebé res. Només hi ha una gran empresa que produeixi, que és la Polar, i algunes petites cooperatives, però realment tot allò, aquelles empreses agrícoles que el govern va intentar estatalitzar o convertir en cooperatives, gairebé totes han fracassat, molt poques funcionen. Llavors, què passa? Que els productes més bàsics s'han d'importar. Venezuela té diners, sempre ho ha fet, i sempre ha importat. Hi ha una cultura de comprar producte fora i revendre'l a dins. Mentre hi ha diners, això no és un problema, però quan no n'hi ha, sí que és un problema. Per què? Pues perquè no hi ha dòlars, el govern és qui dona els dòlars als importadors per anar a comprar productes fora. Si no hi ha liquiditat de dòlars, qui compra? A quin preu el vens a dins? Perquè ells hi volen guanys, la gent que es dedica a això. O sigui, el problema és que l'economia veneçolana no és una economia gaire productiva, per dir-ho així. És una economia molt d'intercanvi i el que fa d'intermediari, doncs, se'n volen d'un bon paquet. Que hi ha acaparament? Sí, és cert que hi ha acaparament. Quan el govern es queixa que l'oposició acapara i que hi ha galpones o magatzems plens d'aliments i que és veritat, hi ha gent que ho fa, doncs perquè pensa, comencem a racionar des de paper de vàter doncs perquè em faltarà. I quan em falti, llavors jo el posaré tot a la venda amb un preu una mica superior. Sí, hi ha gent que juga amb això, és evident. Però no voldria jo això polititzar-ho. Jo crec que és un problema endèmic de l'economia, de l'estructura econòmica de Venezuela, que és molt complex. És un país que viu, bàsicament, de la renta petrolera i això fa que produeixi poc a dins i, per tant, l'haver-ho de portar tot de fora crea aquestes dinàmiques perverses que, en el fons, són l'antieconomia, gairebé, no?
Si vols pots fer veure que no m'has entès. Jo t'em t'ho dic, però ja ho saps. Saps tot el que passa per dins del meu cap. Jo tem i sé que tu a mi ho veig als teus ulls, tu estalvi ho dir. Jo tem i això em fa feliç, saber que el que sento també ho sents per mi. Jo tem, t'ho dic en francès, si vols pots fer veure que no m'has entès. Jo tem, t'ho dic, però ja ho saps, saps tot el que passa per dins del meu cap. Jo tem, i sé que tu a mi ho veig als teus ulls, tu estalvio dir. Jo tem, i això em fa feliç, saber que el que sento també ho sents per mi. Jo tem, ei, oui, jo tem, ei, oui, tu m'aimes. Si vols, pots fer veure que no m'has entès. Jo tem, t'ho dic, però ja ho saps. Saps tot el que passa per dins del meu cap. Jo tem, i sé que tu a mi ho veig als teus ulls. Tu estalvio dir. Jo tem, i això em fa feliç. Saber que el que sento també ho sents per mi. Jo tem.
Compromís ciutadà, comunicació i consciència.
Ara es parla del chavisme i de com ha anat evolucionant aquest chavisme i tenim el que tenim per una evolució o involució, no sé com dir-ne, de tot aquest llegat polític, però ha deixat o va fer coses bones, no?
No, i tant. I encara en fa, jo crec, vull pensar. Hi ha molta gent que hi va creure i entre les coses bones, per mi la principal és que va empoderar a la gent més humil del país. Els hi va donar un sentit de la política. Això és vostre, tant com el dels, els de baix, no? Que són els que viuen a terra plana, diguem, i ells viuen a dalt, als cerros. Jo crec que aquest va ser la principal herència de Hugo Chávez, no només a Venezuela, sinó també a tota Amèrica Llatina.
Equador, ho hem vist replicat, i altres països, eh? Bolívia...
Sí, a Bolívia, jo crec que Bolívia ha fet una evolució fantàstica. Econòmicament és un país que està a l'alça, s'ha empoderat també la gent més humil, no només la gent més humil, hi ha un greu problema de racisme en llocs com a Bolívia, i jo crec que en aquest sentit Chávez ha ajudat, ha donat a molta gent, els hi ha donat un sentit i els hi ha donat un líder, no?
Però això no genera excessiva dependència de totes aquestes classes del poder?
Sí, evidentment que els genera dependència, depèn de com ho tinguis muntat. Jo crec que lo important és crear societats madures, i una d'entendre que, en fi, has de poder ser crític amb el teu líder també, no? I jo crec que en aquest sentit Chávez s'ho permetia. Hi havia unes certes crítiques a les seves polítiques que ell més o menys encaixava. Tenim un exemple ben a prop. Un dels líders de Podemos, en fi, es va haver d'enfrontar amb ell un dia a la televisió i durant un any i mig no va poder entrar a Venezuela. No és que no hi pogués entrar, evidentment que hi entrava, però no era tan benvingut com al principi, no? Juan Carlos Monedero.
Sí. I malgrat tot, clar, hi ha tota aquesta una popularitat o populisme, aquí tampoc sabria què dir-te, però busquen perpetuar-se moltes vegades. Això, bueno, per què? Què passa aquí?
Jo crec que això va una mica més enllà del que és el populisme en si o del país en si, perquè veiem en el cas d'Equador, Correa ha sabut retirar-se, sí. En el cas de Nicaragua no se saben retirar, en el cas de Bolívia ja veurem què passarà. Jo crec que això depèn de moltíssimes coses. Probablement una de les raons per les quals al chavisme li costa tant ara convocar eleccions més enllà de la por de perdre-les, és la por a perdre tota una sèrie de privilegis que s'han obtingut després de tants anys en el poder. Alguns d'aquests privilegis s'han corromput, ja no parlo només de corrupció política, sinó que l'Agència de Nacions Unides que s'encarrega del tema de les drogues té localitzats algunes xarxes de narcotràfic que passen per Venezuela. I això no pot passar si no és amb connivència de certs membres de l'exèrcit, per exemple. I això és, són perversions, diguem, del poder que es creen, evidentment, quan tens poder. I aquesta és una de les raons que explicarien les dificultats en algunes parts del govern veneçolà per abandonar el poder o per tenir la perspectiva de que potser hi ha d'haver-hi un canvi electoral i, per tant, convocar eleccions. Ara, evidentment, les enquestes no els són gens favorables.
I veus molt disposada l'oposició a carregar-se aquests privilegis?
Bueno, l'oposició no té molt bon currículum anterior al chavisme, tot s'ha de dir. Jo vull pensar que ha après alguna cosa amb aquests anys de chavisme. No només estar una mica més unida, cosa que no acaba d'estar del tot, sinó també entendre que el país ha canviat. Si agafen el poder, com se'n diu popularment, agafen un marrón, perquè en aquests moments Venezuela és un país molt difícil de redreçar, sobretot econòmicament. I no només això, sinó que a més s'han de tornar a crear ponts entre un cantó i l'altre. Una de les coses que jo més li critico en el chavisme és que ha polaritzat extrems, jo crec que innecessaris, al país. Ha governat en oposició a l'altre. I això ha generat moltíssimes animadversions i molt d'odi. Ells es queixen de l'odi dels altres perquè ells n'han generat moltíssim. I molta gent més o menys neutral, perquè sociològicament es parlava de que un 30% de veneçolans són chavistes fins a la mèdula, un 30% són opositors fins a la mèdula, i després tenim un altre 30% al mig, que no és ni una cosa ni l'altra. Aquests que estan al mig, en molts moments s'han sentit atacats sense sentir-se 100% opositors. Jo crec que aquest és una de les coses que no han sapigut cuidar, no? No tothom... no és allò de si o estàs conmigo o estàs contra mi. No funciona així. La gent és crítica, té esperit crític i ha de poder criticar el govern si les coses no les fa bé.
M'agradarà preguntar-te més endavant per l'oposició, perquè ho estem posant tot dins d'un sac, però ara feies aquests matisos amb els percentatges. Però abans, tu creus que hi ha... Que és difícil, per tant, una sortida negociada a la història actual?
Jo ara la veig molt complicada, sincerament. La veig complicada, però per una raó molt simple i molt freda. És que l'oposició no té gaires coses a oferir. Aquesta és una realitat. Només té a oferir en aquests moments guarimbes i manifestacions al carrer que acaben amb violència. I posar morts. Jo crec que això és molt dur com a oferta. No té molta cosa més. Si té paciència... Doncs potser aconseguirà que unes eleccions presidencials que s'hauran de convocar sí o sí les acabi guanyant, però això potser només passa fins al 2019, no? En teoria.
Ja.
Si no passa, llavors hi haurà una crisi regional, perquè evidentment hi haurà molta oposició, com ja n'hi comença a haver dins de l'OEA i dins d'altres organismes llatinoamericans.
Maybe I'm blind, maybe I'm blind. Oh, I couldn't see you shine and shimmer right in front of my eyes, front of my eyes. Oh, no. I never saw light, never saw light. Oh, I saw in faded mirrors and dim reflections by. But you shine so much brighter.
Honey, I'll try. So honey, let me sing you a song, and listen to my words as they come out wrong. But don't run away, run away.
El compromís ciutadà. Jo canvio. Tu canvies. Tots canviem.
El concepte guarimbes. M'agradaria preguntar-te per això, Isabel. Què són les guarimbes?
Les guarimbes són... No són les manifestacions al carrer estrictament que s'estan produint ara, sinó és el que s'anomena una barricada violenta. No? Són grups de joves que moltes vegades van emmascarats i que posen barricades a les entrades d'alguns carrers per impedir que hi passi la Guàrdia Nacional Bolivariana, però a vegades també els veïns. Normalment acaben malament, la veritat.
L'objectiu és simplement això, de fastidiar, per entendre's.
Fastidiar seria un bon concepte, una manera de dir, sí.
D'on treuen l'armament que fan servir, perquè ja estem veient armes de
bueno,
foc.
Hem de pensar que Venezuela és
aquí,
un país...
Aquí.
Sí, a Venezuela hi ha una quantitat enorme d'armes, molta gent té armes. És un dels països amb una criminalitat més elevada d'Amèrica Llatina i, malauradament, hi ha fenòmens del tipus policies locals que quan acaben el seu servei, lloguen la seva arma als malandros, que són els delinqüents. És el terme que ells fan servir per anomenar els delinqüents. Això s'ha donat.
I es dona.
I es dona. Imagina. Per tant, aquestes armes és fàcil que arribin d'un cantó o de l'altre. Sempre hi ha algú disposat a fer servir una arma.
Ara, amb aquest tema de les armes, estava recordant una persona que deia que és difícil que la situació actual acabi amb una guerra civil perquè no hi ha qui armi l'oposició. Com ho veus tu?
Bueno, jo armada el que veig...
Armada per un conflicte, no, però armada està, no?
L'oposició no pot estar armada puntualment, sobretot en llocs on és forta, com per exemple l'estat de Tàchira, no tant a Caracas. També és un estat fronterer amb Colòmbia, on hi ha uns nivells de corrupció i de violència més elevats que la resta del país, eh? Però el que es diu és que si el dia que los cerros baixin al carrer... i que els cerros deixin de ser chavistes, aquell dia s'acabarà tot. Això no és el que s'està veient en aquests moments. La majoria de xavals que estan al carrer no són xavals, la majoria, no dic que alguns sí, però la majoria no són xavals que visquin als cerros. Són gent de classe mitja baixa, alguns són estudiants universitaris, que enfadats, legítimament o no, cada un que opini el que vulgui, però enfadats en aquest cas, es dediquen a passar hores i hores als carrers a protestar perquè volen canvis, no?
Aquesta setmana rebíem la notícia de la mort, 66, si no m'equivoco, des que van començar les protestes, un nano de 17 anys, que tu deies, no? L'oposició que està posant són les morts i que això és duríssim. I després també sabíem de l'impacte de bala que rebia una periodista de Telesur amb una d'aquestes guarimbes, i ja que hi som i que anomeno Telesur, m'agradaria preguntar-te opinió, si vols mullar-te, sobre els mitjans de comunicació allà a nivell genèric, amb tota tranquil·litat.
Malauradament no trobem mitjans que puguin fer una informació veraç i neutral. N'hi ha alguns digitals que ho intenten. I la veritat és que algun dels mitjans que tradicionalment havien estat més neutrals al final s'han acabat d'acabar posicionant. Jo crec que la mateixa situació política del país ha acabat polaritzant també els mitjans de comunicació. I això és una llàstima. També gairebé que ens obliguen els estrangers quan anem a treballar a posicionar-nos, no? O estàs amb mi o estàs contra mi. Tu què opines d'això, què opines de l'altre? I s'ha d'anar en compte a vegades amb el que dius, doncs perquè et pots trobar amb gent violenta i molt, molt enfadada. És veritat que la premsa espanyola no és molt benvinguda perquè no ha fet al llarg del chavisme una informació gaire, aniríem a dir, neutral del tema. Han estat molt posicionats amb l'oposició, probablement per una falta de comprensió o de voluntat de comprensió.
No, home, i per qui governava aquí, també, no?
També, sí, però jo també crec, una mica amb l'essència del periodista que va allà amb més o menys coneixement i intenta fer bé la feina. Jo em consta que Televisió Espanyola, que hi va continuar treballant, intentava, sí, també cobrir l'oficialisme, el chavisme, i era molt difícil. També és veritat que el govern no ho posa fàcil per anar a cobrir el seu bàndol, no? Per tenir, per exemple, opinions oficials. Costa moltíssim treure declaracions més enllà dels speeches, de les xerrades que fa Maduro o que feia Chávez en el seu moment.
I tu com t'informes, llavors? Si és difícil...
Bueno, has d'estar molt sobre el carrer...
Però ara, ara que no estàs al carrer,
bueno, ara
que estàs
moments,
a molts quilòmetres.
Llegeixo alguns digitals, parlo amb la gent que viu allà, parlo amb la gent que viu aquí, té familiars allà, i intento saber què passa, sobretot, fora de l'agenda política. O sigui, què passa realment als barris. Si la gent, això que em preguntaves... fa una estona o fa uns dies sobre la gent té accés a menjar subvencionat, sí, alguns sí, altres no, i això em consta perquè ho he pogut preguntar. Per tant, al final és aquesta la manera. Ara, podeu fer una informació veraç, neutral? Realment és difícil, és difícil.
El Compromís Ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
Ràdio Estel. Andorra 107.5.
Atrapats en la precarietat, estem cridats a ser comunitat per ajudar les persones més vulnerables. Dóna'ls un fil d'esperança i col·labora amb Càritas Diocesana de Barcelona trucant al 93 112 70 10 o entrant al nostre web www.caritas.barcelona.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la. Ràdio Estel.
Recordeu, amigues i amics, que això és el Compromís Ciutadà, un espai sobre temàtica social. Aquesta vegada, aquest dissabte, l'estem enfocant en temàtica de relacions internacionals. Estem parlant de Venezuela i ho estem fent amb una persona que hi ha viscut durant 2 anys i va anar per TV3. És actualment la sotscap d'Internacional de TV3. És la Isabel Galí, ens acompanya aquesta setmana aquí, al Compromís Ciutadà. Sempre els seus comentaris, la conversa amb ella, intercalant-la amb bona música. Stuck on You, sentirem de Meiko d'aquí una estona, però ara mateix, una cançó deliciosa de Joan Baptista Homet, que segur que la coneixes, es titula Gemma.
No han passat pas gaires anys, Gemma, que et vaig conèixer. Va patir la mare tant perquè poguessis néixer. Que bonics que eren els ulls que vas obrir, que bonics aquell setembre. Que feliç nasqui als teus llavis el somrís, que feliç que hi ha estat sempre. Gemma, guaita les flors, guaita les flors, que són boniques. Gemma, guaita les flors, guaita les flors, i no caminen, i tu ets. la més bonica. Qui pogués per un instant viure tota la joia que tu sents al n'acordant dues sabates noves, les dures hores i hores als teus peus, les veig noves i les miro. Amb gran goig em parlarà la teva veu i és per això que més t'estimo. Gemma, guaita les flors, guaita les flors, que són boniques. Gemma, guaita les flors, guaita les flors, i no camina, i tu ets la més bonica. Sense por segueix lluitant, que així es llaura la vida. Així que es va lliurant la força que dormia. Pren els dies d'un en un, que hi és el temps per premiar el teu entusiasme. Ho mereixes tu i l'esforç que fan silents els teus ulls vers esperança. Gemma, guaita les flors, guaita les flors, que són boniques. Gemma, guaita les flors, guaita les flors, i no caminen. Gemma, guaita les flors, guaita les flors, que són boniques. Gemma, guaita les flors.
El compromís ciutadà, perquè la voluntat és la força més poderosa de totes.
Isabel, de cop i volta, Nicolás Maduro vol fer una assemblea constituent. I quin, per què? Per què ho vol fer, això? I què és el que s'hi amaga al darrere? O sigui, entenc que és redactar una carta magna partint de zero.
La idea inicial,
o arreglar-la bastant.
No, això no ho han acabat d'especificar. Una constituent és una assemblea que es crea amb un nombre de diputats superior al que té l'Assemblea Nacional Bolivariana actual per redactar, en principi, una nova Constitució. Sí. El Chávez en va fer una el 99 i va redactar una nova Carta Magna que després va intentar modificar i no ho va aconseguir, i ara no sabem si la volen modificar o la volen canviar tota. En tot cas, sí que teòricament voldrien crear una Constitució més social, però no social potser com l'entenem nosaltres, sinó més socialista. No.
Més socialista.
Més socialista, vol dir, entre altres coses, fer que aquest sistema social paral·lel, que són les missions, i que en principi havia de ser una cosa com d'urgència per millorar les condicions de salut, d'educació, de la part de la població veneçolana més vulnerable, doncs això ho volen convertir en llei constitucional, cosa que faria, que canviaria bastant l'estructura política del país, no? Perquè és, no és creem una xarxa d'hospitals públics, sinó fem que les missions, i que per tant, i això és el que l'oposició més els critica, la presència cubana a Veneçuela, doncs acabi sent llei de carta magna, no? Aquesta és una de les grans pors que té l'oposició en aquest sentit.
I quines controvèrsies més genera? Perquè l'oficialisme diu que és la manera de posar el punt final a la violència.
Sí, jo quan diu això no acabo d'entendre amb què.
L'oficialisme ho diu, l'oposició diu que no.
No, evidentment l'oposició diu que no. No, i la veritat és que hem d'estar sempre oberts al que diu el govern. Quan ho diu no acabo d'entendre per què ho diu. I t'explico. El problema no ve d'aquí, no ve de generar una altra Constitució, perquè una Constitució s'ha de consensuar, i si tu tens un país dividit, tan polaritzat, és molt difícil consensuar. El problema que hi ha amb aquesta Constituent no és la Constituent en si, sinó que és que l'oposició creu que és una manera de dilatar en el temps les eleccions presidencials del 2019.
però no és que estigui en contra de la Constitució.
Bueno, hi ha una part que ho considera una trampa. Part. Una trampa política per dilatar aquesta situació, per no convocar més eleccions, per no voler-se enfrontar a les urnes, perquè una de les coses que no ha deixat clar el govern és si aquesta Constitució al final es referendarà o no. I aquesta és una altra de les pors que té l'oposició.
Com l'organitza el govern tota aquesta, la redacció, no? Perquè pot ser qualsevol persona que es presenti a un d'aquests 500 diputats per escriure-la? Qui ho fa, això?
Sí, hi ha una comissió, inicialment hi ha una comissió creada amb membres escollits pel govern que decidiran qui formarà part d'aquesta constituent, d'aquesta assemblea. Qui seran els assemblearis que tindran un mandat específic de X mesos, en principi no han de superar l'any, o com a màxim un any i mig, depèn, però ha de tenir una data de caducitat. No són diputats que tinguin la capacitat de legislar amb legislació corrent, sinó que es dediquen només a fer els nous articles de la Constitució. Qui s'hi pot presentar? Tothom qui vulgui, però el que està fent l'oposició en aquest moment és boicotejar-la, cosa que pot ser una trampa, perquè hi ha en un moment donat, el 2005, va boicotejar unes eleccions regionals en les quals no es van voler presentar i això va donar gran poder en el chavisme. Pot ser un error o no. Poden senzillament denunciar que ells ja tenen majoria a l'Assemblea Nacional Constituent i que senzillament no estan d'acord amb redactar una nova Constitució, i com que es demostra que legislativament tenen en poder més de la meitat del país, doncs haurien de tenir un cert veu i vot a l'hora de decidir si realment aquesta constituent és necessària o no. És evident que el govern ha tirat pel dret en aquest sentit, i molt em fa pensar que aquesta constituent no resoldrà els problemes que hauria de resoldre.
Ja. En fi, tot plegat, déu-n'hi-do, quines són les dificultats. Isabel, que es parla d'un autocop d'estat en el seu moment, fa 2-3 mesos. No sé si estàs d'acord amb aquesta manera de dir-ho, però per què no ens expliques?
Bueno, es va parlar d'autocop d'estat, tot i que és un terme que no m'agrada, doncs perquè té unes connotacions molt negatives, quan el Tribunal Suprem de Justícia va treure els poders de l'Assemblea Nacional Bolivariana, que està en mans majoritàries de l'oposició. Mm-hmm. Això li va treure tot el poder legislatiu, i una mica ha estat la prèvia d'aquesta assemblea constituent de la qual parlàvem fa una estona. És veritat que Nicolás Maduro està governant per decret i està exercint, per tant, gairebé tots els poders dels quals té l'Estat, no només el del govern, sinó també el d'actuar per decret i, per tant, legislar per decret.
I must confess, when I wear this dress, I feel like dancing the whole night with you. And when I do, do-do-do-do-do, I feel so happy, I'm stuck on you. 'Cause you are the one I could see having fun with, not just for the night, but for the rest of my life. Be done with. I want you.
El compromís ciutadà. Sigues tu el canvi que vols veure al món.
I m'agradaria preguntar-te per la OEA. Quin paper hi està tenint aquest organisme? Què és el que hi està passant? Bé, també hi ha molta controvèrsia dintre, no? Estan bastant dividits, sembla. Bueno, explica'm-ho tu, que ho
bueno,
faràs millor.
No, l'OEA, la veritat és que sempre ha estat el gran dimoni d'Hugo Chávez. Ell, de fet, van crear la CELAC per una mica contrapesar l'OEA, que ha estat sempre un organisme molt dominat per Estats Units i creat sobretot pel nord d'Amèrica Llatina. Tot i així, tenen una comissió de drets humans a la qual majoritàriament els països van signar i han fet cas de les seves resolucions i jo crec que ha fet una feina molt positiva a Colòmbia, per exemple, Argentina, etc, etc. Malauradament, fa poc el president Maduro va dir que es retirava de l'OEA. Jo dic malauradament perquè puc entendre que ell pugui estar en desacord d'algunes de les coses que de les resolucions que s'hi han pres o de les, en fi, dels debats que s'hi tinguin, però sempre va bé poder parlar amb els països veïns, no? Marxar és fer un pas enrere, és quedar-se a nivell de Cuba, que sempre ha aspirat a tornar-hi a entrar. O sigui que tornem com a la casella del principi. Quin paper hi té en aquests moments en el conflicte veneçolà? Jo crec que pot fer poc de mediador, perquè Veneçuela no el reconeix com a mediador, el govern, vaja. Per tant, punt negatiu en aquest sentit.
I malgrat tot, qui presideix aquest organisme provenia d'Uruguai, un país molt socialista en el seu moment, que en canvi el titllaven ara des del govern de Veneçuela de jugar a la contra.
Forma part una mica de la polarització d'aquest conflicte veneçolà, que hi ha realment dificultats reals per crear ponts, ja ho he dit al llarg d'aquests dies. Hi ha un problema també de canvi regional. L'Amèrica Llatina de fa 10 anys no és la d'ara. Chávez va tenir un paper preponderant en unir Amèrica Llatina, en crear una veu comuna. Es va trobar amb un president nord-americà, Barack Obama, molt receptiu, malgrat els exabruptes que hi haguessin entremig. I jo crec que això va ser favorable, però ara tenim un context radicalment diferent. I, per tant, jo crec que Veneçuela i Cuba, sobretot, tenen certes raons per estar una mica espantats en aquest sentit.
I això que diuen des del sector oficialista, que hi ha una consorci internacional de les dretes, etc.
Bueno, és la seva manera d'explicar no ens agrada qui està governant a la Casa Blanca. És evident que Donald Trump no tindrà els miraments que poden haver tingut altres presidents nord-americans, però tampoc intervindrà dins de Veneçuela ni enviarà l'exèrcit, i tot i que ara s'estan fent unes maniobres en el Carib, doncs, bueno, són maniobres en països, alguns dels quals formen part del Petrocaribe, i tampoc s'han d'espantar més enllà d'això. Hi ha molta retòrica també en les queixes oficialistes veneçolanes.
Però creus que fan referència només als Estats Units?
Sobretot amb Estats Units, perquè Estats Units és qui marca la pauta dins de l'OEA i dins de la regió.
I el tenen al costat.
Sí, però, bueno, evidentment, ara em pensava que estaves parlant de Colòmbia. Colòmbia, en aquest sentit, s'ha mantingut bastant al marge en aquest conflicte. Ara hi ha hagut certs posicionaments del president, però és un president que està de sortida i que tampoc farà grans canvis.
No, parlava dels Estats Units. I Europa, què hi està dient amb tot això?
Europa poca cosa, perquè més enllà de les condemnes del Parlament Europeu, la relació entre Veneçuela i Europa no és molt estreta en aquests moments. Hi ha condemnes des del punt de vista dels drets humans, però és el que dic, el gran soci comercial de Veneçuela continua sent els Estats Units, i encara els hi venen petroli.
Ganes de tornar-hi?
Oh, això sempre, això sí, sempre.
Amb casco, sí. amb màscara, bueno, antigàs, amb armilla antibales...
T'haig de dir que l'any 2008, ja, el 2009 va ser, ja ens vam haver de comprar un casc i unes armilla antibales, no, però casc i màscara ja en fèiem servir per les manifestacions aleshores, eh?
Armilla potser de premsa, no d'antibales, sinó que posés premsa,
exacte,
no?
Sí.
No, amb antibales i ben gruixuta, l'armilla. En fi, doncs res, que ja seguirem atents, aviam si tornes a anar i a veure quines històries ens expliques. Moltíssimes gràcies a la Isabel Gali, que és periodista de TV3, la Sotscap Internacional, per haver estat aquesta setmana.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Vinga.
So I left while you were sleeping. all it took. And I chalked the line south down the coast, going where my thirst was open for the things that I don't know, going where I wasn't paying for the hurt that I owe. One half moon sleeping by the creek, and a woman put me under the barn roof for a week. I knew her voice before she spake. I saw a grave dug by a preacher just to see what it would make.
Ràdio Estel. Garraf, 96.8. Cerdanya, 104.4.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst, Era Val d'Aran, 106.0.
Morena, nos meus sonhos só te beijo a ti. Tu passaste a ser obsessão pra mim. É maravilhoso amar, é uma maravilha estar enamorado. Escuta minha história morena, te encontrar foi pra mim sonho. No meu combate pela vida, perdi a noção das coisas simples. É grandioso estar enamorado. Se tu a menos fizesses me amar, seria pra mim um paraíso, mesmo imaginário. É maravilhoso estar enamorado. Linda morena, escuta esta canção. Esta canção, história de minha vida, retrata o percurso dos meus passos. É maravilhoso amar, é uma maravilha estar enamorado.
minha história morena. Nos mesmos sonhos só te vejo a ti. Tu passaste a ser obsessão pra mim. É maravilhoso amar, é uma maravilha estar enamorado. Ajuda-me para esquecer todo o sofrimento que eu vivi na escravatura dos compradores. Por favor, ajuda-me. Ajuda-me para sentir e gozar esse dia como um galo que canta quando chega a madrugada da esperança. Ai, ai, ai.
Dá-me coração.
Dá-me teu amor.
Dá-me teu amor.
Donne-moi ton amour.
Dá-me coração.
Quando combatemos.
Dá-me teu amor.
Nas matas de África.
Dá-me coração.
Angola, Cabo Verde.
Dá-me teu amor.
E na São Tomé, Moçambique.
Dá-me coração.
Vou aqui no Brasil.
Dá-me teu amor.
Madeira negra,
dá-me tu amor,
dá-me tu amor,
dá-me coração.
Oh, donne-moi ton amour,
dá-me tu amor.
Quando combatemos,
dá-me coração.
As metas de África,
dá-me tu amor.
Angola, Cabo Verde,
dá-me coração.
E na Santo Mé, Moçambique,
dá-me tu amor.
Chiquita, chiquita,
dá-me.